Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Israel, Iran, Palestina i Estats Units encapçalen titulars aquestes últimes hores. L'atac d'Iran de Nyigui-Nyogui, més propagandístic que real i que ha mostrat l'excel·lent defensa d'Israel, no ha tingut a aquesta hora del matí cap contraatac. Mentrestant, a Washington assenyalen un feblíssim Benjamin Netanyahu que deixi de fer jocs de guerra amb l'Iran i que freni qualsevol escomesa. Un feble Netanyahu a qui l'atac de l'Iran li ha augmentat la popularitat al seu país quan estava en hores baixíssimes. El que no havia aconseguit Palestina ho ha acabat fent l'Iran. Estem en un moment delicat, molt delicat en la geopolítica mundial, o fins i tot el país més imponent del món ha tingut un president que per defensar la seva sala oval acceptava un atac al Capitoli de Washington quan va veure que havia perdut les eleccions. Tot i que la solució allà és un senyor gran que no sap si anar cap a la dreta o cap a l'esquerra quan acaba qualsevol discurs des de qualsevol faristol. Ara veurem les repercussions de tot plegat, tot i que avui ens diuen que de moment no, que l'augment del petroli i l'augment del valor del dòlar esperin a la cantonada. El millor de tot és que sembla que totes les potències mundials han decidit posar el fre de mà i mostrar una mica de seny. Els americans, els xinesos, els russos i fins i tot els de Corea del Nord eviten accions trencadores a no ser que algun dels seus actors es desmadrin. I aquí rau el greu problema, que algú es pugui desfrenar. Un cap de setmana amb molt teatre i poc dolor i que ens deixa un moviment bèl·lic que no saps exactament quines conseqüències portarà. De moment, calma. Però calma tensa. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dilluns, per fi és dilluns, 15 d'abril del 2024.
I després d'un cap de setmana de rècord, aquesta setmana torna a baixar la temperatura, especialment a partir de demà. Avui s'espera un dia càlid, amb suavitat ara aquesta hora, amb un cel enterbolit i algun ruixat al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a la C31 ja s'ha reobert el carril tallat per una avaria, però es mantenen encara 4 quilòmetres de retenció i també un vehicle al voral a la B23 en sentit Girona provoca un quilòmetre de lentitud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El món conté la respiració i pressiona Israel per evitar una escalada que desemboqui en una guerra oberta contra l'Iran. Aquesta matinada, el govern de Benjamin Netanyahu ha aixecat les restriccions que va imposar dissabte a la població civil per fer front a l'atac iranià. Avui es reprendran les classes i es tornaran a permetre les reunions de més de 1.000 persones. És un primer gest que allunya la possibilitat que Israel respongui en calent amb una represàlia que encara enverini més la situació. El govern de Netanyahu vol contraatacar, però també ha notat la pressió de la comunitat internacional, amb els Estats Units al capdavant, que reclama aixecar el peu de l'accelerador. La Casa Blanca ha jugat un paper clau l'última setmana, tant abans de l'atac com en les hores posteriors. El bombardeig iranià, amb més de 300 drons i míssils disparats directament contra el territori d'Israel, no té cap precedent, però estava dissenyat per ser més espectacular, més de teatre que no pas eficaç. Malgrat que totes les parts eren conscients que el règim dels ayatolàs necessitava exhibir múscul i respondre a l'atac d'Israel contra la seva ambaixada a Síria a principis d'aquest mes d'abril, ningú volia que l'ofensiva provoqués una escalada bèl·lica descontrolada. Per això, els dies previs al bombardeig, els Estats Units van negociar amb l'Iran a través del govern de Turquia amb un doble objectiu: rebaixar l'abast de l'ofensiva i donar temps a Israel per defensar-se'n. Tot i que oficialment la Casa Blanca ha negat els contactes, ahir al vespre els va confirmar el ministre d'Exteriors iranià. Sigui com sigui, el resultat parla per si sol. Israel va interceptar el 99% dels drons i míssils llançats des de l'Iran, que no va provocar cap mort. L'únic èxit destacable que s'hi atribueix l'exèrcit iranià és haver malmès lleugerament una base aèria d'Israel. De fet, l'èxit del seu sistema defensiu, el d'Israel, és un dels arguments que ara pot esgrimir el govern israelià per treure pit del seu potencial militar i posposar el contraatac. L'anomenada cúpula de ferro, el potent escut antimíssils de l'exèrcit hebreu, va tombar pràcticament tots els projectils enemics a l'aire, molt abans que tonquessin els seus objectius. ho va fer, això sí, amb el suport d'altres països aliats, com els Estats Units, el Regne Unit o Jordània, que també van donar un cop de mà a les forces antiaèries a batre drons i míssils. Són aquests mateixos socis militars els que ara han deixat clar a Israel que no l'ajudaran si pretén reprendre i respondre amb una ofensiva a gran escala. En tantes crides a la calma dels seus propis aliats, el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha decidit no fer cas dels elements més extremistes del seu propi govern, que exigeixen una resposta immediata, i s'ha limitat a amenaçar l'Iran. Un dels ministres del gabinet de guerra, Benny Gantz, alertava ahir al règim dels ayatolars que la guerra no s'ha acabat i que contraatacaran, però no hi posava cap data.
Israel construirà una coalició regional contra l'amenaça de l'Iran i farem pagar el preu de l'atac a l'Iran. Ja trobarem la manera i escollirem el temps adequat per fer-ho.
El president d'Israel, Isaac Herzog, també ha advertit l'Iran que estudien totes les opcions per respondre al bombardeig d'abans d'ahir, que interpreta com una autèntica declaració de guerra. De fet, l'exèrcit hebreu ha mobilitzat milers de reservistes a les últimes hores, tot i que oficialment assegura que són per operacions militars a la franja de Gaza. És una política de pal i pastanaga, els discursos i els gestos són amenaçants, però Israel guanya temps per mesurar ben bé quina ha de ser la resposta. Corresponsal de RAC1 a Jerusalem, Salem Ergui.
Israel es planteja una resposta que no sigui tan forta com per provocar una guerra, però sí que porti un missatge a l'Iran pel seu primer atac directe a la història. L'èxit de l'escut defensiu i l'absència de víctimes dona més temps al govern israelià i més arguments al president Joe Biden per convèncer el primer ministre Netanyahu a abstenir-se d'un atac que pugui convulsionar el Pròxim Orient. Israel intenta aprofitar l'atac iranià per crear una coalició internacional contra la Guàrdia Revolucionària. L'Iran, per la seva part, espera que l'atac eviti més atacs israelians com el que va matar a 7 oficials a Damasc. Els israelians van viure una nit dramàtica que molts els va recordar als atacs d'Iraq ara fa 33 anys. Avui, ja recuperats, no saben si es troben a l'inici o al final de l'escalada directa amb l'Iran.
El Casablanca intenta convèncer Benjamin Netanyahu que haver repel·lit l'atac és un gran èxit i creu que ara ha de procurar treure suc del suport internacional que està rebent Israel després de setmanes en què s'han crítiques pels excessos que estaven cometent a Gaza. Les Nacions Unides apunten a la mateixa direcció. Pica el crostó Iran pel bombardeig de dissabte, però demana evitar les respostes militars que puguin conduir a una escalada bèl·lica. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ho deia ahir al vespre abans de la reunió del Consell de Seguretat.
It's vital to avoid any action that could lead to major military...
És vital evitar qualsevol acció que pugui provocar grans enfrontaments militars a diversos fronts a l'Orient Mitjà. Els civils ja estan enterrant els seus morts i pagant-ne un preu massa alt. Tots tenim responsabilitat de convèncer els implicats per aturar l'escalada de tensió.
To prevent further escalation.
Però a la reunió d'aquesta matinada del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, ni Israel ni Iran no han semblat disposats a rebaixar la tensió. Ans al contrari, l'ambaixador israelià a les Nacions Unides encara ha pujat més el to de les amenaces. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
La comunitat internacional, i especialment els Estats Units, demana cautela per evitar l'escalada d'un conflicte regional que no beneficiaria ningú. A la reunió d'urgència del Consell de Seguretat s'han pogut identificar dos blocs. Per una banda, els països d'Occident han condemnat inequívocament l'atac d'Iran. I per l'altra, la Xina i Rússia ho han evitat i han titllat les potències occidentals d'hipòcrites perquè no van condemnar amb tanta contundència l'atac al consulat iranià. El paper dels Estats Units, que ha reconegut contactes indirectes amb Teheran previs a l'atac, va ser clau en la defensa d'Israel, que va interceptar gairebé la totalitat dels drons i míssils. I ara demana al seu aliat que es contingui i l'avisa que no entrarà en cap cas en una guerra directa amb Iran. El portaveu de Seguretat Nacional, John Kirby, ha dit a NBC que la resposta coordinada és un exemple de la superioritat militar d'Occident.
La resposta de la defensa d'Israel i els seus aliats dels Estats Units no té precedents. Va ser un gran èxit. Demostra clarament la superioritat militar d'Israel i també la seva superioritat diplomàtica. Tenen amics a la regió i arreu del món que estem disposats a ajudar-los.
Hores després, el representant dels Estats Units al Consell de Seguretat ha advertit a Teheran que patirà les conseqüències si torna a atacar Israel, i especialment a les tropes americanes, que segueixen instal·lades a la regió.
El govern d'Israel recorda que l'Iran va disparar 60 tones d'explosius contra població civil, i per això entén que no s'ha de posar la lupa en el que decideixi ara el seu exèrcit, sinó en la desmesura de l'atac iranià. El règim dels ayatolars va poder bombardejar Israel amb una pluja de 300 projectils perquè en els últims anys ha equipat el seu arsenal amb centenars de drons suïcides, uns artefactes que la indústria militar iraniana produeix en massa. Fins i tot els exporta a altres països com Rússia, que els fa servir per atacar Ucraïna. Segons els experts, es tracta, això dels drons, d'una arma molt perillosa perquè és barata, fàcil de fabricar i, en canvi, molt complicat d'aturar. Té més dades, l'Anna Salvador.
Mentre que els drons militars poden costar entre 20 i 50 mil dòlars, el preu dels míssils supera el milió. A més, els drons tenen molts més avantatges, com que es pot modificar la seva ruta durant el vol. Ho explica RAC1, l'expert en drons i dret de la UOC, Jordi Sandalinas.
Un míssil no és maniobrable, d'acord? En canvi, el dron sí. I a més, el dron no solament pues és maniobrable, sinó a més pot, dintre de tot el hardware, de tota la càrrega, no? de components que inclou, doncs pot incloure pues, càmeres, sensors, de remote sensing.
Segons l'expert, el conflicte entre l'Iran i Israel demostra que la tecnologia cada vegada té i tindrà més importància en les guerres.
El sistema d'atac i ciberatac, doncs, parla d'una intel·ligència profunda a nivell electrònic per impedir, aturar mitjançant ciberatacs els sistemes d'intel·ligència d'un país, i aleshores els esforços tècnics i tecnològics cada cop han de ser més grans.
D'altra banda, Sandalinas assegura que el desplegament d'Israel per aturar l'atac és la prova que és una de les potències militars més grans del món.
El risc d'una guerra entre Israel i l'Iran no només preocupa la comunitat internacional pel seu poder destructiu, sinó per les conseqüències econòmiques que tindria per l'economia mundial. De moment, el preu del petroli i del gas es mantenen estables, però els experts alerten que es podrien disparar si la situació es continua tensant. L'Iran és un dels principals productors de cru del planeta i, a més, controla l'estret d'Hormuz, que és, recordem, aquell punt estratègic en la ruta que segueixen els vaixells que transporten el petroli del Pròxim Orient a la resta del món. La preocupació també s'ha estès entre els socis europeus. Després de 2 anys d'una guerra a Ucraïna que encara va per llarg, l'últim que necessita Europa és afrontar les conseqüències d'un altre conflicte a gran escala. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Condemna unànime de la Unió Europea a l'atac de l'Iran, però amb matisos. El Pròxim Orient mai ha generat unanimitat entre els 27, entre les posicions més clares amb Israel, la de França, amb participació directa en l'ajuda a Israel, i també la d'Alemanya, un dels principals aliats de Tel Aviv. La Unió va participar ahir en una reunió extraordinària dels líders del G7 i en un comunicat conjunt Brussel·les afirmava el seu compromís amb la seguretat d'Israel i també de la regió, demanava contenció a les dues parts i feia una crida a tots els actors a no ficar més llenya al foc i no escalar l'atenció. Resumia al final de la reunió la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Les accions de l'Iran poden portar un risc incontrolable d'una escalada i ho hem d'evitar. Hem de treballar per rebaixar la tensió i fem una crida a l'Iran perquè cessi immediatament els seus atacs i amenaces i una crida a totes les parts perquè exerceixin màxima contenció.
Els 27 analitzaran com poden contribuir diplomàticament a desescalar la tensió. Primer demà amb una videoconferència dels ministres d'Exteriors i dijous ho faran els 27 líders europeus al màxim nivell.
El govern espanyol, mentrestant, subscriu el discurs de Brussel·les, condemna l'atac de l'Iran, però exigeix contenció a Israel. Pedro Sánchez ho va deixar escrit a Twitter i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, hi va posar veu al Via Lliure de RAC1.
La postura de condena, como se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles, la violencia nunca es la solución. La solución pasa por las vías diplomáticas, por eso nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera basada en, bueno, pues en el reconocimiento del Estado palestino.
En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que la Moncloa és molt tèbia.
Condenar sin matices y condenar sin titubeos el ataque de Irán frente a Israel. Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques.
També ha lamentat l'atac al papa Francesc, el pontífex demana aturar l'espiral de violència i defensa que ningú hauria d'amenaçar l'existència dels altres. Aquest matí l'atac de l'Iran també és el protagonista absolut de la premsa d'arreu del món. La gran majoria se sumen a les veus de les cancelleries i demanen contenció a Israel. Fins i tot la mateixa premsa israeliana recomana al seu govern que escolti el que li aconsellen els aliats. Informa Martí Esteban.
El diari israelià Haaretz qualifica l'atac de dissabte a la nit com un esdeveniment sense precedents i afirma a l'editorial que Israel només guanyarà aquesta guerra escoltant els seus aliats. En aquesta mateixa línia, el Jerusalem Post opina que un moment històric il·lumina oportunitats històriques i anima el govern israelià a tornar a l'estratègia i a construir la seguretat a la regió enfortint les aliances. Al Washington Post, Max Boot es pregunta pel dilema que se li planteja a Israel, desescalar o prendre represàlies contra l'Iran. El columnista aposta perquè Israel deixi de banda les emocions que poden portar errors de càlcul i concentri els seus esforços a posar fi a la guerra de Gaza. El Wall Street Journal qualifica dominós l'atac de l'Iran contra Israel i considera que la dissuasió nord-americana ha tornat a fallar. El britànic The Times qualifica de gàngster el govern de Teheran i de temerari l'atac contra Israel. I el francès Le Monde assegura que l'escalada entre Israel i l'Iran marca un canvi d'era.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el periodista a La Vanguardia i col·laborador del món RQ, Joaquín Luna.
Després de 5 hores de reunió del seu gabinet de guerra, Israel no sembla disposat a augmentar l'escalada bèl·lica contra Iran a curt termini. L'atac iranià ha estat aturat amb una efectivitat absoluta per al sistema Cúpula de Ferro i cap ciutadà israelià ha mort, cosa que permet ajornar la revenja. Un sistema antimíssils, per cert, depenent de Washington, que ha deixat molt clar a Israel que no recolzaria un atac directe a Iran. Primer, per evitar una guerra de conseqüències imprevisibles, i segon, perquè seria el millor regal electoral per Donald Trump. Iran dona per tancada la seva represàlia després de l'atac israelià a l'ambaixada a Damasc. Israel pot fer el mateix, i així sembla, segons la declaració del gabinet de guerra d'Einit, i aprofitar de passada que el món àrab odia tant o més que Occident el règim persa i xií. L'atac iranià permet a Israel recuperar recolzament internacional i els palestinians, com sempre, seguiran sent el cul que rep les puntades de tots els poders de la regió.
Un quart tocat de 9 del matí, més coses. La policia espanyola i la Guàrdia Civil alerten d'un augment de la propaganda jihadista a les xarxes socials amb l'objectiu de generar un clima de pànic entre la societat. Això, malgrat que deixen clar La Vanguardia que realment l'alerta antiterrorista no ha crescut les últimes setmanes a Espanya i que aquestes amenaces són irreals. Aquesta estratègia és la mateixa que, recordem, fa una setmana va utilitzar per fer córrer aquella imatge en què Estat Islàmic feia una crida a fer un atemptat, entre d'altres, al Bernabéu i al Metropolitano, coincidint amb els partits de la Champions League dels quarts de final. I en aquest cas ho van aconseguir, però en part, perquè és evident que tots ens vam fer ressò d'una amenaça d'aquest tipus. Els cossos de seguretat expliquen a La Vanguardia que des que el califat de l'Estat Islàmic va caure el 2019, l'organització ha utilitzat la propaganda per mantenir l'atenció terrorista arreu del món. I ho fa amb una estructura de voluntaris que creen i difonen aquests continguts fake. Principalment actuen a través de xarxes com Telegram, amb perfils sense cap informació que fan que sigui impossible la detecció. Des d'allà hi ha més jihadistes que els tradueixen i els fan atractius visualment per després tornar-los a compartir i sumar adeptes a la causa. Policia i Guàrdia Civil també lamenten que a vegades, de manera involuntària, periodistes o mitjans els fan el joc fent públiques aquestes amenaces que, d'una banda, contribueixen a crear tensió i, de l'altra, fan que pugui arribar més adeptes. Les forces de seguretat també alerten que el més probable és que el fenomen es faci encara més gran els pròxims mesos amb la vista posada als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu que ve. Justament a poc més de 100 dies pels Jocs, la ministra francesa d'Esports i Jocs Olímpics, Amélie Oudéa-Castéra, assegura en entrevista a El País que el govern de França es dona de marge fins al final de la primavera per si calgués fer ajustament de seguretat. Assegura que segueixen de molt a prop l'evolució de l'amenaça terrorista i de la tensió que hi ha al món. A més, la ministra explica que no es veuran símbols de Rússia ni de Bielorússia durant la cerimònia inaugural ni durant les competicions. És a dir, ni himnes ni banderes. Tot i això, diu, aquest veto no és aplicable als israelians. Per cert, que ahir a l'estació del nord de Barcelona va tenir una amenaça. Vaja, una por. Avui torna a la normalitat després que ahir la tarda s'hagués de desallotjar les instal·lacions durant 3 hores per una maleta que era sospitosa. Els Mossos hi van treballar amb efectius dels TEDx perquè en un primer moment se sospitava si dins l'equipatge podria haver quedat explosius. Finalment, però, només hi van trobar roba i es va confirmar la hipòtesi que simplement era una maleta que algú es va oblidar. Tornant a França, hi ha molta preocupació després que TikTok la xarxa social per excel·lència entre la gent adolescent, hagi llançat una nova aplicació que paga els joves per mirar vídeos. Es diu TikTok Lite i també està disponible a Espanya. La plataforma permet a tots aquells que ho vulguin acumular punts descobrint nous continguts, seguint alguns comptes o fent altres accions concretes. Segons l'empresa, els punts acumulats es poden bescanviar per regals o es poden fer servir per donar suport a altres creadors de continguts. Per tot plegat, el govern de França ha posat el crit al cel perquè considera que en aquesta nova app incentiva encara més l'ús que fan els adolescents de les pantalles. En principi, només la poden fer servir els majors de 18 anys, però el sistema de comprovació d'edat és molt simple i qualsevol nou usuari, sigui l'edat, tingui l'edat que tingui, pot posar la data de deixament que li roti. A més, els vídeos que tenen recompensa pel visionat poden arribar a durar entre una hora i una hora i mitja. El Ministeri d'Economia Digital de França critica que aquest mecanisme de recomanació proporcional al temps de visionat crea encara més addiccions i va en contra dels principis de la societat digital que es vol construir. Recordem que TikTok ha tret més de 1.500 milions d'usuaris arreu del món i habitualment se l'acusa d'incloure vídeos fakes, reptes molt perillosos o fins i tot, digui directament, imatges pornogràfiques. A la notícia d'aquest matí avança el periòdico. Diversos hospitals catalans podrien començar a fer servir drogues al·lucinògenes per tractar algunes malalties de salut mental com la depressió. Segons el diari, l'Hospital del Mar, el Clínic, la Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu, tots de Barcelona, han participat en assajos internacionals per saber com combatre els símptomes d'algunes patologies amb substàncies al·lucinògenes extret de bolets, de la ayahuasca o fins i tot de gripaus. Les conclusions que tenim provisionals apunten que l'ús d'aquestes drogues, d'aquests al·lucinògens, pot millorar la vida del 60% dels pacients que pateixen depressió i en un de cada quatre casos directament es cura. Evidentment, tot el procés es fa sota estricta supervisió mèdica. És un metge el que decideix quina substància convé a cada pacient i quines dosis serien les adequades. Països com Austràlia ja s'han introduït al mercat, però a Europa encara calen més estudis que puguin demostrar-ne l'eficàcia. I atenció a aquest cas que explica avui La Vanguardia. L'Hospital Sant Joan de Déu ha salvat una nena de 4 anys que tenia una agulla de dentista clavada al cervell. La menor, la Sara, havia anat a un dentista de l'Eixample perquè li tractessin una càries, però l'agulla de l'anestèsia se li va quedar clavada i li va arribar fins al sistema nerviós. Segons Sant Joan de Déu, va ser una cirurgia sense precedents i extremadament complicada. La mare explica al diari que es van espantar molt quan, en un primer moment, va veure que traien la xeringa de la boca de la nena i que no hi havia agulla. De fet, diversos dentistes van intentar extirpar-li, però com més la tocaven, més s'enfonsava. I un d'ells es va posar en contacte amb el doctor Josep Rubió, el cap de cirurgia maxilofacial de Sant Joan de Déu, per demanar consell. De seguida la van ingressar en aquest hospital, i més llarga del que s'esperava, a l'hospital, i quan el doctor Rubió va arribar, la van haver d'operar. Atenció, perquè la intervenció va ser molt més llarga del que s'esperava, perquè l'agulla s'havia colat per un dels petits orificis per on hi ha els nervis i artèries, i per tant l'operació era delicadíssima. Li van treure amb una petita incisió al costat dret del cap, va haver d'estar ingressada una setmana més encara, però afortunadament no li ha quedat cap seqüela més enllà de la cicatriu. De fet, el seu cas és tan excepcional que s'ha presentat al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Científica, Jaén, i ben aviat es publicarà en una revista científica internacional. La fotografia de la Sara rient just després de ser operada a les pàgines de La Vanguardia és per menjar-te-la. Com deia la Set, és per posar-la al forn amb patates, perquè és per menjar-te-la somrient, feliç. I abans, i a la pàgina anterior, se li fa una fotografia on es veu com està ara, i no té cap seqüela. I és una meravellosa notícia que avui podem veure aquest dilluns a doble pàgina, signada pel Corbella a La Vanguardia. Anem a la política. La Caixa de Solidaritat pot cobrir les despeses dels exiliats a Suïssa per la causa del tsunami democràtic, si els fa falta. és la plataforma que aquests darrers anys ha ajudat econòmicament bona part dels represaliats del procés. Informa Sílvia Solanes.
Expliquen que estan en contacte per si els calen els diners de la Caixa per costejar les despeses del seu cas. Un cas Tsunami, que junta amb el cas Judes amb acusats per terrorisme, són els que ara mateix centren la major part dels esforços de la Caixa. Ho ha explicat a RAC1 el seu coordinador, Francesc Cruanyes, que assegura que tot i l'amnistia segueixen.
La Caixa, diguem, en aquest sentit està oberta i està, vaja, oferta l'ajut, i llavors doncs les persones es posen en contacte i demanen el suport. En principi s'ha ofert el suport a tothom. La Caixa segueix tenint ingressos, o sigui, en cap moment la Caixa doncs ha quedat sense ingressos per poder atendre les persones. La repressió no s'acaba.
Confien que amb l'amnistia, això sí, podran recuperar bona part de les quantitats pagades per l'1 d'octubre, tant al Tribunal de Comptes com al jutjat 13. Ara bé, sí que donen per perdut tot el que van pagar pel 9-N.
I el cas Tsunami podria estar connectat amb l'espionatge amb Pegasus. És el que creu Benet Salellas, l'advocat d'alguns dels exiliats a Suïssa per aquesta causa. En una entrevista a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, Salellas explica que els dos casos coincideixen en el temps, els objectius i els investigats.
Probablement la investigació de Tsunami democràtic en algun moment pugui convergir també amb l'ús de Pegasus. És possible que en el futur nosaltres puguem establir una relació entre aquests dos casos. Jo penso que això és com la punta de l'iceberg d'un volum gegant de recursos que l'Estat ha destinat per perseguir l'independentisme, i això és una absoluta vergonya.
Salellas creu que s'haurien vulnerat els drets fonamentals dels seus clients, i per això explica que portaran el cas a Europa tant si queda arxivat amb la llei d'amnistia com si no. Per cert, encara en l'àmbit judicial, el Món.cat avança aquest dilluns que un jutge està investigant alguns agents dels Mossos d'Esquadra i diversos activistes per haver protestat contra un míting de Vox fa 3 anys a Vic. Un grup de persones es va manifestar contra un acte dels de Santiago Abascal i fins i tot es va fer viral un vídeo d'un noi pujat sobre el cotxe que els portava. Doncs bé, segons explica aquest digital, Vox els va denunciar per un delicte electoral, delicte d'odi, amenaces, danys, injúries i calúmnies. I els Mossos d'Esquadra per omissió del dret de perseguir delictes, perquè diuen que no van fer absolutament res per evitar els atacs que asseguren que haurien patit tots ells. La setmana passada ja van declarar 5 Mossos d'Esquadra i demà sembla que declararan 5 investigats més. Mentrestant, alhora, el partit de la Clara Ponsatí en Jordi Graupera intenta treure el cap a la precampanya de les eleccions del 12 de maig amb un pla de xoc per la llengua, que aquesta hora us podem avançar aquí al Món a RAC1. Entre d'altres, proposen superar el sistema actual d'immersió lingüística perquè consideren que no s'està aplicant. Per això són partidaris de crear una xarxa d'escoles 100% en català, sense distincions d'origen ni de situació econòmica. Aquests centres coexistirien amb la resta d'escoles que continuarien funcionant amb el sistema actual. Ho explica Clara Ponsatí, cap de llista de l'Hora al Parlament de Catalunya.
Prou falsa immersió. Ens cal una doble xarxa. Ens cal una xarxa 100% en català que garanteixi el dret a ser educat al català sense barreres econòmiques. I ens cal fer avançar el català a les escoles actuals on ara la immersió no s'està complint.
Sense els seus càlculs, ara mateix només s'aplica una immersió lingüística real en català al 17% dels instituts, i amb aquesta nova xarxa es creixeria gairebé el doble, fins al 30% del total, per garantir que les escoles no immersives, els alumnes arribin al nivell mínim del català. Alhora proposa que se sotmetin a una avaluació externa i que, si no compleixen, adaptin els projectes educatius. També els donaran incentius perquè cada cop apliquin més la immersió. Per aconseguir fer funcionar aquest nou sistema, proposen incorporar 5.000 nou mestres de català els pròxims 10 anys. Més enllà de l'escola, també demanen, des de l'Hora, vetllar pel català als mitjans públics. Per això demanen que no es facin més entrevistes en castellà a TV3 i a Catalunya Ràdio, i també aposten per només donar subvencions a mitjans 100% en català. A banda, són partidaris d'exigir el C1 a tots els servidors públics i de no donar automàticament el títol al final de la secundària. Tot això avui, que tenim una enquesta sobre el 12M, la fa Electomania per Crònica Global, però en aquest cas no pregunta per quin partit votaran els enquestats, sinó per quin govern prefereixen. Gairebé el 30% preferiria un govern d'esquerres amb Salvador Illa com a president. La segona opció amb més suport, amb un 24%, seria un govern independentista liderat per Carles Puigdemont. Un govern independentista liderat per Pere Aragonès, en canvi, tindria molta menys força, només un 13% dels votants, és a dir, un 11% menys que el que lidera Puigdemont. Aquesta opció la seguirien un govern en minoria del PSC, 6%, un govern en minoria d'Esquerra i un govern en solitari de Junts, tots dos amb menys d'un 4%. Mentrestant, l'amenaça de Carles Puigdemont de retirar el suport a Pedro Sánchez, si després del 12M repeteix la maniobra del PSC a l'Ajuntament de Barcelona per desbancar l'independentisme, centra la precampanya. De moment, Salvador Illa evita entrar al joc i es limita a assegurar que hi ha una majoria incontestable a favor d'un govern de coalició progressista.
Ja hem vist el resultat que ha donat 10 anys de Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès, no? A la cua amb tot, no? Sense cap progrés, no? Nosaltres fem, amb tot el respecte, una proposta de fer un salt endavant, d'avançar, de fer una gran transformació. Els ciutadans de Catalunya saben que això és el que es decideix el 12 de maig. El 23 de juliol ja van decidir què pensaven respecte al govern d'Espanya i d'una forma, per cert, molt rotunda i molt contundent.
Des dels comuns, Jaume Asens avisa Puigdemont per si compleix la seva amenaça i dinamita la legislatura a Espanya que governaran PP i Vox.
Tots els partits progressistes hem d'intentar treballar conjuntament per evitar que governi el Partit Popular i Vox. No hi ha alternativa. El senyor Puigdemont ha de tenir clar o s'entén amb aquest govern de coalició o s'entén amb el Partit Popular i Vox.
Doncs bé, des del PP Alejandro Fernández deixa clar que els populars estan disposats a fer el que calgui per enterrar el procés. En canvi, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa dona per fet que els socialistes no posaran bastons a les rodes al camí de Puigdemont cap a la presidència del país.
Si nosotros tenemos la llave de la política catalana, se va a acabar el proceso. Esa oportunidad que llevábamos tantos años esperando y no la podemos desaprovechar.
El señor Puigdemont será muy golpista, pero dice la verdad. No va a ser posible que gobierne Illa y Sánchez al mismo tiempo, porque Puigdemont no lo va a consentir.
I a un mes mal comptat per les eleccions del 12 de maig, pareu atenció a aquells que viviu a l'estranger perquè hi ha novetats. Segurament els que sou fora ja ho haureu notat. S'ha suprimit el vot pregat. Això vol dir que ja no cal fer una petició oficial per poder exercir aquest dret des de fora de Catalunya. Per tant, els gairebé 300.000 catalans que viviu a l'estranger, que esteu escoltant ara al món RQ, haureu rebut de manera automàtica la documentació per poder votar i no l'han hagut de demanar expressament. L'objectiu d'aquesta reforma és millorar les dades de participació exterior que a les últimes eleccions només va fregar el 5%. Tot i que en l'última dècada el nombre de persones censades a l'estranger no ha parat de créixer, els catalans que viuen fora de casa cada cop voten menys. La majoria viuen a França, a l'Argentina o al Regne Unit. Judit Vila.
Hi ha dos tipus de registres als consolats a l'estranger. Les persones que s'inclouen dins la categoria cera són aquelles que tenen el domicili en un altre país. En aquest cas, rebran a partir d'aquest dimecres i fins diumenge les diferents candidatures que es presenten a les eleccions i podran votar de dues maneres, per correu fins al 7 de maig o presencialment a les ambaixades entre el 4 i el 9 de maig. El segon tipus de registre són el de les persones ERTA, aquelles que només resideixen temporalment a l'estranger i que encara tenen el domicili a Catalunya. Si tenen la inscripció al cens del consolat vigent, rebran abans del 30 d'abril tota la documentació que els enviarà l'oficina del cens electoral i llavors tindran temps per enviar el vot per correu certificat fins al dia 8 de maig.
8 i 32 minuts, diumenge hi ha eleccions al País Basc i a aquesta hora podem dir que perilla la majoria absoluta del PNB amb el Partit Socialista d'Euskadi. Perquè segons totes les enquestes, avui a més és l'últim dia que es poden compartir sondejos i en tenim 3, Bildu continua agafant embranzida i les 3 enquestes que es publiquen avui el donen com a guanyador. En 2 d'ells, la del Mundo i l'ABC, el PNB podria no sortir-li els números per continuar governant amb el Partit Socialista Euskadi. Si ens agafem a la forquilla baixa, no tindria majoria absoluta. La majoria està situada als 38 escons. Doncs bé, segons l'enquesta de l'ABC, PNB i Partit Socialista es podrien quedar amb 37-40, mentre que la del Mundo estaria entre 36 i 39. L'últim sondeig que encara manté segura, tot i que molt ajustada la majoria de nacionalistes i socialistes, és la del País, que els dona 32 diputats justos. En tots els casos, Bildu guanya i va a l'alça. Ahir el líder del PP, Núñez Feijóo, va fer un míting a Bilbao i va acusar els socialistes de blanquejar l'esquerra Abertzale i el PNB d'estar obsessionat, diu, en ser més Bildu que el propi Bildu.
En Euskadi no puede ganar Bildu, porque sería que todo el esfuerzo y todo el sacrificio del pueblo vasco haya quedado fuera de los principios básicos de este pueblo y que los enemigos del pueblo vasco ganen las elecciones. Es lo peor que le puede pasar a este pueblo después de todo lo que ha sufrido.
Tot i això, com està sent força habitual en aquesta campanya, pràcticament no va fer referència a la banda terrorista. Catalunya el cap de setmana ha sigut de rècord pel que fa a les temperatures. En alguns punts de Catalunya mai havia fet tanta calor en un mes d'abril.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam, aquest cap de setmana, fins on ha arribat la calor?
Doncs mira, ahir, per exemple, l'Observatori Fabra de Barcelona, que té més de 110 anys de dades, va registrar la temperatura més alta mai assolida en un mes d'abril, amb 29 graus. L'anterior rècord era de l'any passat, del mes d'abril, de 27,6 graus. Per tant, imagineu-vos com ha arribat a superar aquesta temperatura amb escreix. Dissabte, per exemple, a Vinebre es van arribar als 33,2. O ahir diumenge als 30,7 a la Tallada d'Empordà, també a Das, a la Cerdanya 28,4, o a Viladecans 27,3. En qualsevol cas han sigut temperatures que no s'havien assolit mai en un mes d'abril, des que hi ha registres, per tant un ambient de mes de juny i no pas d'abril.
Però va baixar la temperatura, no?
Sí, a partir d'avui comencen a baixar les temperatures. Avui encara no es notarà a tot arreu. A les comarques del sud, per exemple, tindrem un ambient molt semblant al del cap de setmana, però en canvi al nord sí que comencen a baixar aquests termòmetres de manera més acusada en punts del Pirineu. Demà baixen a tot arreu, entre 3 i 6 graus menys, i dimecres encara baixen un parell de graus més aquestes temperatures. Avui amb aquest cel enterbolígit, emblanquinat, amb algun ruixat en punts del Pirineu, sobretot banda de Lleida, i amb vent de tramuntana que reforçarà a mesura que avanci el dia. I demà, dimecres i dijous, s'esperen alguns ruixats entre les comarques de Girona i de Barcelona i també punts del Pirineu, però en general, si mirem la quantitat d'aigua acumulada aquesta setmana, serà poqueta cosa, entre 5 i 15 litres per metre quadrat. I ara mateix tenim un ambient suau amb 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 9 a Lleida i a Girona, 15 a Falset i 7 a Vic.
Bueno, un moment.
Sí.
Ja saps que ara ve la setmana mortal pels meteoròlegs. Perquè d'aquí exactament una setmana i un dia encara és molt lluny. Estem lluny, encara som lluny. Hi ha Sant Jordi. I en aquests moments, llibreters, escriptors, editors, venedors de roses, i fins i tot la ciutadania estem molt pendents del cel a Catalunya aquest dia, la dia de Sant Jordi.
De moment pinta força tranquil, amb poca pluja, com a molt a partir del migdia alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot banda de Lleida, però bona part del dia de Sant Jordi ho salvaríem, i temperatures pròpies del 23 d'abril, per tant amb un ambient suau de 20 a 24 graus o una mica per sota en punts de la costa i també del Pirineu. De moment pinta així, cada dia ho anirem revisant.
Vas anar a la platja o no?
No, jo no.
No, jo conec gent que hi va anar. I que era no agost, però gairebé.
Sí.
De fet, hi havia una fotografia a La Vanguardia que il·lustrava molt bé com estava la Barceloneta, per exemple, però si anaves cap a la Costa Brava o Costa Daurada passava pràcticament el mateix. De fet, amb aquesta calorada molta gent ha anat a la platja, però alguns dels que han intentat refrescar-se a la Costa Brava s'han trobat la sorra i l'aigua no amb quatre meduses, no, infestada de meduses. De fet, a les últimes hores s'ha fet viral un vídeo de la Badia de Roses amb centenars de meduses que impedien posar ni tan sols un peu dins l'aigua. També n'hi havia cabassos a altres punts, com la Cala Montjoi. És un episodi extrem que, segons els experts, cada vegada serà més habitual. L'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Josep Maria Gili, ha explicat a RAC1 que la falta de pluja es provoca que les meduses no sàpiguen distingir l'aigua a mar obert de les de la costa.
En canvi, ara, el fet que no hi hagi tanta pluja i tanta aigua continental cap a la costa fa que les aigües de costa siguin molt similars a les de mar obert, i per això fa que quan arriben les meduses arribin més sovint. N'hi hagi més o menys, però té que veure amb la freqüència de les arribades i no tant en que n'hi hagi més.
Com diu la Mònica Usar, tot malament. Tot malament, entre altres coses, perquè efectivament, si tu entres cap a dins de l'aigua, abans hi havia un evident canvi quan anaves cap a dins, que quan sorties cap a fora. És que ara la temperatura, les meduses van cap a la sorra perquè la temperatura s'hi fa, no fa la mateixa.
Clar, tenen la sensació que l'aigua mar endins i la de prop de la platja tenen unes condicions semblants. I clar, això és més fàcil que arribin.
Clar, tot això compta perquè aquest expert, Josep Maria Gili, també adverteix que les meduses que hi ha aquests dies a la costa, atenta a la companyia, piquen i molt. Raquel Ashby.
Aquest tipus de meduses es diuen Pelagia noctiluca. Són transparents, amb punts liles o magenta i tentacles fins i llargs. Solen estar a alta mar i Gili adverteix que són una espècie molt urticant.
Més o menys, per dir una xifra, com a mínim, és entre el 60 i el 70% de les picadures a nivell de platja, simplement perquè l'espècie té els tentacles molt fins, molt llargs, que no es veuen, es trenquen, encara que es trenquen, piquen per igual. Això és la més urticant de tota.
Aquestes espècies, en menys mesura, però, també hi són a l'estiu i se sumen a les de costa, que encara no les veiem a simple vista perquè, precisament, és a la primavera quan es reprodueixen.
Els municipis municipis o les platges de Catalunya, dels 3 mesos i mig o 4 d'estiu, com a molt, hi haurà meduses unes 3-4 setmanes, i mai més de 3 dies seguits.
Gili adverteix que l'augment de les temperatures i les sequeres que provoca el canvi climàtic faran que cada any les arribades de meduses a la costa siguin més freqüents.
Meduses, a banda, l'altre obstacle que s'han trobat aquest cap de setmana els banyistes és la falta de sorra. El temporal de mar de fa 15 dies va deixar moltes platges desproveïdes i encara no han tingut temps de regenerar-se. Doncs bé, la situació podria no estar resolta ni tan sols de cara a aquest estiu, perquè segons llegim el periòdico, el govern d'Espanya calcula que faltarà sorra per regenerar totes les platges d'Espanya que en necessiten.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
21 minuts i les 9 del matí, el govern d'Espanya vol que el sou dels funcionaris i la seva continuïtat al lloc de treball depengui d'una avaluació anual. És un dels punts que inclou la reforma del ministre Escrivà, que detalla avui el diari ABC. Assegura que els ascensos passarien a estar lligats als mèrits dels empleats i al talent, i que els sous es vincularien a salir objectius. La intenció és incentivar els treballadors públics de l'Estat per evitar així una baixa productivitat. La proposta també parla d'augmentar la flexibilitat entre departaments i fer repartiments equilibrats perquè no hi hagi falta de personal en els uns, mentre en d'altres sempre hi ha un excés de treballadors. També planteja més formació laboral i plans de reestructuració sempre que, per exemple, les noves tecnologies facin necessari un canvi en segons quins sectors. A més, l'accés a les professions tecnològiques públiques es faria amb un sistema inspirat en el MIR dels metges. Pel que fa a la jubilació, proposa que els treballadors públics puguin retirar-se de manera parcial o anticipada, i també el contrari, que puguin continuar treballant més enllà de l'edat de jubilació. Tot plegat, diuen, per modernitzar d'una vegada per totes la caduca administració pública. A la presó de Lledoners, al Bages, dos interns van atacar ahir al matí un tercer pres amb un punxó de 12 centímetres de llarg. L'arma, similar a un tornavís, es va fer manualment amb un mànec i una barra metàl·lica. I l'atac va desencadenar baralles molt violentes entre interns. La UGT, que ho ha denunciat, recorda que la perillositat de les presons catalanes està en el punt de mira des de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. I més coses. 3 de cada 10 denúncies que van rebre els Mossos l'any passat a Barcelona van ser per incidents que passen de nit. Són dades del cos que ha recollit aquest cap de setmana a l'ACN i que apunten que la majoria de delictes nocturns es concentren en barris com la Barceloneta, on aquesta xifra augmenta fins al 45%. És a dir, que aquest barri, la meitat de fets que es denuncien han passat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, i molts d'ells són a l'estiu. En altres barris com el Poblenou, el Poblesec, Sant Gervasi i Galbany, les denúncies nocturnes freguen ja el 35%. I abans que parlàvem de roses, per la presència de meduses de l'Alt Empordà, allà la policia ha precintat la discoteca Chic, que va reobrir dijous a la nit, una històrica després de 10 anys tancada. Asseguren que encara incompleix la normativa i que el local no té la documentació en regla. Recordem que als anys 80-90 la discoteca Chic de Roses va ser una de les més populars, no només de la Costa Brava, sinó també de tot Catalunya. Ja parlem de Rodalies, del judici de Daniel Sancho, de Margaret Atwood, l'escriptora del Conte de la Criada, de música i, evidentment, d'esports, perquè s'acosta la Champions.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Andarà en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, oh. Ta-da-ta-da-ta-da, puede ser creado.
Gira, baila.
David Martínez està començant a treballar amb drons al seu negoci agrícola. Imaginem-nos innovant, més sostenibles, sense límits. Telefònica. 100 anys més construint un futur plegats.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 1199. Naturgy.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus. T'oferim 14 especialitats en les àrees de ciències socials, arquitectura i salut, perquè portis el teu talent més enllà. Tria el teu programa i informa-te'n ara a uic.es/màsters. UIC Barcelona, màsters i postgraus. Driving careers forward.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
El preu Lidl és... el millor preu.
Emporta't 200 grams de barreja de fruita seca ara per 1,49. T'estalvies un 34%. I només amb Lidl Plus 2 quilos de taronges per 1,75. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
Si et falla la connexió amb la teva companyia, se t'acaba el descompte que et van oferir o el servei tècnic et fa esperar, llavors te'n recordaràs de Gestel. Perquè Gestel tens fibra boníssima, mòbil i un servei de qualitat, tot per 43,95, preu definitiu. No esperis més i canvia't a Gestel. Truca al 1510. Al 1510!
3/4 tocats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. En l'últim any els usuaris de la xarxa s'han esclatat contra el servei de Rodalies. Ho diu un informe de La Vanguardia que ha fet conjuntament amb l'Observatori de la Conversa Social a Espanya. Han analitzat gairebé 1 milió de comentaris sobre la mobilitat arreu de l'Estat i la majoria de les crítiques se les han dut al mal funcionament dels trens de Rodalies. I encara pel que fa a la mobilitat, avui comencen les obres a les costes del Garraf, a la carretera C31. Són uns treballs de millora que han de servir per protegir els talussos i reforçar l'estabilitat de la muntanya al llarg de les platges d'aquesta comarca, des de les botigues de Sitges fins a Sitges. Per evitar afectar el trànsit, el Departament de Territori ha decidit finalment que es facin les millores durant la nit, tot i que logísticament sigui més complicat. En té més detalls la Montse Martí.
Per les costes del Garraf hi passen cada dia de mitjana 15.000 cotxes i durant els mesos d'estiu, que és quan es faran les obres, s'arriba als 20.000 al dia. I per evitar talls de trànsit continuos en una carretera tan concorreguda, el govern ha decidit finalment executar les obres a la nit, de 9:45 del vespre fins a les 6 del matí. Tot i això, el director general d'Infraestructures, David Prats, diu a RAC1 que no es descarten, però, talls puntuals durant el dia.
Mirarem que de forma sistemàtica es faci per la nit. No vol dir que puntualment algun dia haguem de fer alguna afectació, però insisteixo que el que hem fet és bàsicament programar tot perquè es pugui fer per les nits.
Territori ha descartat desviar el trànsit cap a l'autopista C32 perquè tindria un cost massa alt.
Diguéssim, amb aquest volum de trànsit que hi ha, costaria com diverses vegades el cost de l'obra. Per tant, sigui, estem parlant d'una hora d'1,4 milions i això que està plantejant doncs costaria molt més, però molt més que això. No?
Durant aquest temps, Territori no preveu fixar tampoc cap restricció per als ciclistes. Els treballs per reforçar l'estabilitat de les parets de la muntanya de les costes del Garraf duraran 5 mesos.
Perquè arrenca la segona setmana del judici contra Daniel Sancho en Tailàndia, encara de festa pel Songkran, l'any nou budista. Avui, el xef espanyol podria rebre la visita dels seus pares a la presó perquè no hi ha sessió de la vista oral, tot i que necessiten un permís especial per entrar-hi perquè és dia festiu. Daniel Sancho continua preparant la seva defensa, en la qual està molt implicat, i un dels seus arguments per desacreditar tota la investigació que s'ha fet fins ara a Tailàndia és al·legar que està viciada perquè el policia que s'han encarregat està presumptament implicat en casos de corrupció. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, a Tailàndia, Mar Poyato.
Daniel Sancho aprofita els dies festius sense judici per continuar preparant la seva defensa. El xef espanyol coneix tot el sumari del cas i fa moltes preguntes als testimonis quan considera que estan explicant alguna cosa que no s'ajusta a la realitat. Un dels objectius dels seus advocats és desacreditar tota la investigació que s'ha fet fins ara i que, segons diuen, està plena d'irregularitats, perquè no s'ha fet sota una tutela judicial efectiva, perquè hi ha hagut problemes de traducció i perquè un dels policies que l'ha dut a terme està suposadament implicat en casos de corrupció. Es tracta de Surashate Hackparn, conegut com a Big Joke, subdirector de la investigació. Big Joke va anar a declarar a la comissaria just una setmana abans que arrenqués el judici i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'uns 2.500 euros. Està acusat de formar part d'una operació de blanqueig de capitals per a una pàgina d'apostes tailandesa. Ell, però, assegura que és innocent i que no ha fet res il·legal.
Nova York avui comença un judici històric. Donald Trump es convertirà en el primer expresident de la història dels Estats Units a seure al banc dels acusats en un procés penal. El candidat del Partit Republicà està acusat de 34 delictes per haver falsificat un seguit de documents per intentar subornar l'actriu porno Stormy Daniels l'any 2016. En plena campanya electoral, el magnat li va pagar 130.000 euros per comprar el seu silenci sobre una relació que havien mantingut una dècada enrere. Subornar no és delicte a l'estat de Nova York, però, com dèiem, a Donald Trump se l'acusa de falsificar escrits fent constar el suborn com a part de les despeses legals de la seva empresa. Trump podria passar fins a 20 anys a la presó si finalment se l'acaba condemnant. N'estarà pendent el corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla. Javier.
Avui comença el primer judici penal contra un expresident en tota la història del país. Serà també el primer dels quatre que Trump té pendents aquest any electoral. Els judicis de Washington, Georgia i Florida els està aconseguint ajornar a base de recursos i altres estratègies legals. Però tot i que ho ha intentat de totes les maneres possibles, no s'ha lliurat d'aquest cas a l'estat de Nova York. La seva resolució tampoc trigarà gaire. S'espera que en un parell de mesos el jutge Juan Merchan faci públic el veredicte, que podria comportar un màxim de 20 anys a la presó, segons el límit establert per Nova York. Avui comença la selecció del jurat, que s'allargarà màxim dues setmanes. Trump està obligat a acudir cada dia al tribunal en un judici que considera políticament motivat i que està aprofitant per fer campanya contra Biden amb victimisme. El magnat està acusat de falsificar documents per amagar un altre delicte, perquè, segons l'acusació, el suborn a Stormy Daniels també va en contra de les lleis de finançament de campanya a Nova York. Si és condemnat, serà el primer expresident mai empresonat. Això no evitarà que es pugui presentar a les eleccions, perquè la Constitució ho permet, però sí que escriurà una nova pàgina fosca a la història dels Estats Units.
L'escriptora canadenca Margaret Atwood, creadora del Conte de la Serventa, estrena demà Ningú torna, un poema pacifista que presentarà a la Biennal de Venècia. Els versos de l'escriptora acompanyaran una exposició amb més de 200 obres de pintors com Francisco de Goya o Otto Dix, tot plegat per protestar contra les guerres i posar el focus en la importància dels conflictes humans. El poema de Margaret Atwood advoca la destrucció, el foc i la violència i equipara la pèrdua emocional amb el dany físic de la guerra. També reflexiona sobre els efectes visibles i invisibles dels conflictes i conclou que tots són letals. 10 minuts i les 9, el món a RAC1 avança a aquesta hora la nova cançó de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves. Es diu Dóna'm gent, i a partir de demà estarà disponible a totes les plataformes. Sona d'aquesta manera.
Dóna'm gent que l'estre signa, dóna'm gent que vol lluitar i que ho fan amb un somriure que despista el capital. Dóna'm ulls que ben oberts volen mirar. Dóna'm llavis que et rescaten del passat.
Dona'm gent és la segona cançó que Gabaldà i Xavi es publiquen plegats i ells mateixos la descriuen com un crit a l'inconformisme, una cançó que Gabaldà es regala avui a si mateix el dia que fa 61 anys. Qui també està d'estrena és Mishima, que ha publicat avui una nova cançó que es diu La Diablessa.
Soc una mala influència i això t'agrada. Ets entre Maria, se't veu de molt lluny, ets una diablessa. Mira com balles, de l'1 fins al 10, tu vals un milió. I si vens amb mi, serà Christian Dior, Fendi Valenciaga. Per tu em sobra la llana, el que vulguis, amor meu. La meva princesa, faré baixar la lluna. I si tu em deixes, veuràs que ningú no
t'ha... És l'adaptació català de La Diabla, un èxit global del cantant nord-americà d'ascendència de Mèxic, Xavi. Mishima estrenarà la seva versió a la Sala La Paloma de Barcelona a la segona edició de la Nit de les Roses dilluns que ve, 22 d'abril. Queden poques entrades, per cert. Més coses. Dues llegendes de la música, Paul McCartney i els Eagles, s'han unit per interpretar un dels grans clàssics dels Beatles. Així sonava dijous a la nit al Let It Be que Paul McCartney, de 82 anys, va tocar acompanyat pels Eagles en el concert d'homenatge que es va fer el cantautor Jimmy Buffett, mort al setembre de l'any passat. Un concert en què també van participar Jon Bon Jovi o Sheryl Crow. I parlant de clàssics, avui fa 50 anys... Hosti, 50 anys que el grup Lynyrd Skynyrd va publicar l'àlbum que incluïa aquesta mítica cançó. Sweet Home Alabama és el tema més famós del grup i el que obre el disc Second Helping. Es va estrenar ara fa mig segle, tal dia com avui, 15 d'abril de l'any 1974. Bona notícia pels oients del Via Lliure de RAC1 que la temporada passada seguissin la secció La Volta al Món amb 80 llibres. Des d'avui, la Biblioteca del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona recull totes les recomanacions del programa en un prestatge virtual. La directora de la universitat, Anna Magra, explicava a RAC1 que s'han inspirat a les recomanacions de Víctor Vives al Via Lliure per recuperar 80 llibres que consideren que són imprescindibles.
Nosaltres, amb aquesta idea, que ens ha semblat tan interessant i suggerent, vam pensar, ens hem d'assegurar de tenir aquestes lectures al fons de la nostra biblioteca, de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, i aquest any, per celebrar la Diada de Sant Jordi, el que fem és recollir, doncs, aquesta idea, i la volem presentar d'una manera unitària, una manera unitària en forma d'un prestatge virtual.
L'exposició estarà al Campus Ciutadella allà fins al 22 d'abril i després agafarà les maletes per recórrer totes les seus de la Biblioteca de la Universitat. Re, 30 segons i els esports.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Mataró el dimecres 17 d'abril a l'URH Hotel Ciutat de Mataró, de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
Ara sí, anem als esports quan falten 2 minuts per clavar les 9 en punt del matí. El Girona referma les opcions de jugar a la Champions tot i la derrota de dissabte al Metropolitano, a Madrid. Els de Mitchell van començar la jornada amb 9 punts de marge sobre el 5è, l'Atlètic de Bilbao, i ara en tenen 8. Només n'han cedit un gràcies a l'ensopegada de l'Atlètic de Bilbao contra el Villarreal. A casa, els d'Ernesto Valverde guanyaven 1-0, però els van empatar de penal al minut 95. Al capdavant, el Real Madrid és líder en 78 punts, seguit el Barça amb 70. Tots dos, recordem, tenen partit diumenge al Santiago Bernabéu, però abans buscaran classificar-se per les semifinals de la Champions League. Demà a les 9, en directe, evidentment, aquí a RAC1, el Barça rep el PSG amb avantatge de 2-3 al partit del Parc dels Prínceps. I dimecres, el Real Madrid visita a l'Etihad Stadium del Manchester City amb empat a 3 del partit del Santiago Bernabéu, de l'anada. Sobre la setmana trepidant que el Barça té per davant, escoltem el comentari que firma el periodista i col·laborador del món a RAC1, Santi Jiménez.
Les entrevistes que es fan als directors esportius abans dels partits no servien per res, fins que ha arribat Deco. Ara sóc addicte a les seves declaracions. Passi el que passi, sempre està de bon humor. I la profunditat filosòfica de les seves paraules va molt més enllà del que imagina. Abans de jugar contra el Cádiz, li van preguntar si estava cansat de respondre preguntes sobre el futur del tècnic. I ell rient va dir, no passa nada, pregunta, pregunta. I li van preguntar, i va respondre... De moment no hi ha pla, i si hi ha algun, ja en parlarem. Tot això a les portes de la setmana clau, on el Barça se la juga contra el PSG i el Madrid. Dues cites que farien que qualsevol responsable elaborés discursos èpics per no dir res. Però Deco, amb parsimònia i pausa, es limita a somriure. Diu que tot anirà bé, que el pla previst és que no hi ha pla, i si de cas ja pensarem alguna cosa quan toqui. Però de moment la nave va, i s'ha de dir que fins ara ha funcionat.
I ahir a primera també es van jugar les Palmes 0, Sevilla 2, Granada 2, Alavés 0 i Real.